Ràdio Vallromanes, 94.4 de la FM.
Planetaris, planetàries, això és una nova edició de Planeta Cinema. Benvinguts de nou! Amb una nova sintonia i amb moltes forces renovades comença aquest programa de nou, en aquesta nova temporada que esperem que gaudiu tant com heu fet abans en el passat. Així que durant una hora tornarem a parlar sobre el món del cinema. I com ho farem? Doncs amb un equip de luxe. D'una banda tindrem els controls de la nau, en David Mairal, i en Ferran Periques també el tindrem en aquesta nau tan particular. Així que anem a saludar el capità de la nau, Ferran Periques. Ferran, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan. Molt bona tarda, David. I escolta, tu has dit amb energies renovades, amb una tercera temporada, i realment amb continguts molt i molt importants que de ben segur agradaran als nostres estimats oients, que estic convençut que ja ens segueixen com sempre a través del Facebook, de les xarxes socials i com no, del 94.4 FM, sintonia de Ràdio Vallromanes.
Exactament, així doncs en aquesta nova edició, sabia que us parla Joan Boter, dirà al senyor David, Ferran Periques, que anem a començar el programa, oi que sí?
Sí, perquè ens hem pres unes bones vacances i merescudes també, però
sí.
ja és hora de començar a posar fil a l'agulla, que tenim molta matèria que tractar i molt interessant, i per tant és aquell moment en què en David Mairal ja està a punt per posar maquinària a treballar, i és quan jo dic engeguem reactors.
I jo dic, endavant les estrenes de la setmana.
Forrest Whitaker es posa al vostre servei a El Mayordomo.
El film s'inspira en la vida d'Eugene Allen, un majordom de la Casa Blanca, Base Blanca, que va servir fins a 8 administracions presidencials.
I un film per a aquells amants dels grans drames històrics de Hollywood.
Per la seva banda, Antonio de la Torre no és un sastre qualsevol. En el fons és un caníbal.
Martín Cuenca dirigeix aquesta història ambientada a Granada sobre un assassí que es menja a les seves víctimes. I veto aquí que, com sempre, en aquesta nau tenim el tràiler.
Thank you.
Antonio de la Torre és el protagonista d'aquesta pel·lícula que es va presentar en el Festival de Sant Sebastián.
Un festival en el qual hem de dir que va acudir Joan Boté com a representant de Planeta Cinema 2.0, que és qui ens portarà totes les novetats. Veurem més endavant del programa altres continguts derivats d'aquest gran festival, un dels més importants a nivell mundial i amb tota seguretat el més important a nivell nacional d'aquí del nostre país, amb molts entrevistats, entre els quals doncs, hi haurà personatges tan coneguts doncs, com Carmen Maura, com Hugo Silva, també Mario Casas, el representant, podríem dir, no?, d'aquell sector més jove o si més no més adolescent, per què no dir-ho, però anem per parts.
Exactament.
Estem, com diria Aníbal Lecter.
Sí, ha fet una molt bona...
Sí, un paral·lelisme, sí,
un paral·lelisme bastant interessant.
I comencem amb aquest gran actor que és Antonio de la Torre i amb aquesta proposta que és Caníbal, que realment sembla que va aixecar força expectació durant el festival, va guanyar el premi a millor fotografia també. Què en podem dir d'aquesta pel·lícula?
Primer, que a mi em va sorprendre molt que en el Festival de Sant Sebastián Antonio de la Torre no guanyés el premi a millor actor, perquè està realment magnífic. Realment és quan un actor es converteix en el personatge, actua com el personatge i és senzillament es converteix en aquest personatge de la pel·lícula, en aquest caníbal de la pel·lícula. És una pel·lícula que crea angoixa, però és una pel·lícula que a mi m'agrada molt perquè ho fa de manera molt subtil. No ensenya. Podria, en una pel·lícula d'aquestes característiques, d'un personatge que és caníbal, que es menja les persones, es podria haver recreat en el gore. La pel·lícula no ho fa, fuig d'això. I es recrea una mica en la sutilesa, en allò que no es diu i en allò que es calla. La pel·lícula per mi, sobretot Martín Cuenca, també ho va dir a la roda de premsa i estic bastant d'acord, es recrea molt a filmar gràcies a la fantàstica fotografia de Pau Esteve Birba, que va guanyar el premi a millor fotografia a Sant Sebastián, una fotografia plena de clarobscurs on els silencis, els sorolls són els que parlen realment, i realment t'introdueix molt en aquesta Granada, aquest poble de Granada rústic, amb aquesta coproducció que no només compta amb Espanya sinó és de diversos països com és Romania, Rússia, i per això té la presència de una actriu de com és Olimpia Melinte, que està també fantàstica. Però realment el rei de la funció, perquè és una pel·lícula amb pocs personatges però realment fantàstics, és l'Antonio de la Torre, que realment fa una gran interpretació. Per mi és un com drama contingut amb molta simbologia, que el director ha volgut diu que la seva màxima influència és la pintura, i es veu, es palpa realment. I a mi el que em xirria una mica d'aquesta proposta podria ser el final d'aquesta, no? La veritat és que a mi al final em va saber una mica poc i va ser una llàstima perquè trobo que és una gran pel·lícula i de fet crec que una de les millors que es va poder veure a la secció oficial de Sant Sebastián. Dit això, jo per mi aquesta pel·lícula li donaré un 8. És una pel·lícula, com dic, em va agradar molt i crec que és una pel·lícula que serà molt potent de cara als Goya aquest any. Pel·lícula que s'estrena aquest divendres i que espero que els espectadors que s'apropin a les sales de cinema puguin disfrutar d'aquesta història d'intriga subtil protagonitzada per Antonio de la Torre.
Com la puntues, doncs, aquest caníbal?
Un 8.
Un 8 sobre 10, déu-n'hi-do. Doncs comencem forts aquesta tercera temporada de Planeta Cinema amb Antonio de la Torre i amb aquest caníbal que de ben segur podríem dir que no deixarà indiferent, si més no.
No.
Per tant, ja és un al·licient prou fort com per comprar una entrada tal i com estan avui els preus. Dit això, més propostes, aquí no ens aturem, seguim endavant com sempre i ho fem de la mà de dos rostres molt coneguts de Hollywood com són Hugh Jackman, com és Jake Gyllenhaal i que es posen a treballar sota les ordres de Denis Villeneuve en aquest film que com es diu? Prisioneros.
I anem a sentir el tràiler de la pel·lícula Prisioneros.
Doncs som-hi. Viatgem.
Hola.
Feliz día de Acción de Gracias.
Hola.
Mamá, ¿puedo llevar a Yoya a nuestra casa?
Ponte un gorro, por favor, todavía estás resfriado.
¿Y vuestras hermanas?
No sé dónde están.
¡Ana! ¡Joy!
Las he buscado por toda la casa, no están aquí.
Estaban fuera, creo que va a llover. Yo las vi subirse a una autocaravana. Estaban jugando. Había alguien dentro.
Quédate ahí. Yo iré a buscar el coche.
Quiero ir.
¡No las veo!
911.
Agente Loki.
Tiene hijos, agente.
Voy a encontrar a sus hijas.
Nos han informado de una autocaravana aparcada en un área de descanso en la 46.
¡Manos arriba! ¿Dónde están esas niñas? ¿Dónde están?
¿Qué tenéis?
No hemos encontrado nada. Está limpio.
Mi hijo nunca se ha metido en líos.
Le van a soltar.
¿Qué?
La policía dice que le van a soltar hoy.
¿Cómo van a soltarlo?
Tiene el coeficiente intelectual de un niño. Es imposible que haya podido secuestrar a dos niñas y hacerlas desaparecer.
A lo mejor no lo ha hecho solo.
Barajamos todas las posibilidades.
No están barajando todas las posibilidades.
Déjeme hacer mi trabajo.
Hace 4 días que las familias de Anna Dover y Joy Birch las vieron por última vez.
En un radio de 15 kilómetros tenemos 9 agresores sexuales.
Seguí yendo casa por casa.
¿Me deja pasar?
¿Por qué no me dice cómo se llama?
Dijo que se las había llevado él. Dijo si estaba con alguien más.
Cada día se preguntará por qué no estoy ahí. ¡Yo! ¡No usted! ¡No usted! ¡Yo!
¿Pero te has vuelto loco?
Alguien tiene que hacerle hablar o morirán. Llevan 5 días desaparecidas. Se nos acaba el tiempo.
Ni siquiera sabe si ha sido él.
Las habrá dejado con alguien y él sabe dónde está. ¿Por qué no me lo dices?
Esto no está bien.
¿Por qué?
No ha sido él. Las niñas siguen ahí fuera.
Prisoners. Aquesta és la nova pel·lícula de Denis Villeneuve, que va presentar també una altra pel·lícula, la secció oficial de Sant Sebastián. Va presentar realment 2 pel·lícules, una fora de projecció oficial i l'altra dintre. Aquesta pel·lícula que va estar dintre de projecció oficial va ser Enemy, que és realment l'anterior d'aquesta pel·lícula, que està protagonitzada per Jake Gyllenhaal, i la següent, que ens ha arribat curiosament després, m'he dit abans que ens arribarà Enemy, que Enemy ens arribarà l'any que ve, encara amb una data encara per determinar, doncs també surt Jake Gyllenhaal, és el seu primer projecte a Hollywood d'aquest director canadenc, i està protagonitzada també per Hugh Jackman, un actor que tots recordarem per ser el Lobezno dels X-Men, sobretot, que va estar nominat l'any passat pel musical Els Miserables, i a més de Jake Gyllenhaal i de Hugh Jackman, també tenim actors secundaris de la talla de Melissa Leo, de Paul Dano, de Maria Bello i, en definitiva, de Terence Howard, també una galeria d'actors realment molt potents en el primer pas de Denis Villeneuve a Hollywood. Amb una pel·lícula que, a diferència d'Enemy, per exemple, la seva anterior pel·lícula, és bastant més comercial, però això no la fa fugir ni de la qualitat ni de cert simbolisme. Una cosa que el seu director li ha de molt ficar a les seves pel·lícules, una mitologia i un simbolisme que li dona un altre significat a les coses, no? Aquest és un thriller sobre una història d'un pare de família que li segresten a la seva filla, m'he dit desapareix, i la policia no troba cap pista. I la pista que troba o que sospiten teòricament acaba amb un carreró sense sortida, i la persona que era el principal sospitós doncs queda lliure d'alguna manera. Però el pare de família està capficat de que és aquella persona i realment farà el que sigui per trobar sana i salva la seva filla. Aquest duel de personatges és la base de la pel·lícula Prisoners. Loki, que és el personatge que interpreta Jake Gyllenhaal, està a la part de la policia, i el pare està interpretat per un Hugh Jackman que va vindre a presentar la pel·lícula Sant Sebastián, creant una gran ola mediàtica i una pel·lícula realment que és com la que tenim aquí a continuació, amb una interpretació d'en Hugh Jackman que realment crec que val molt la pena. Crec que és un dels seus millors papers i no m'estranyaria, tot i que aquest any estava molt disputat la carrera de la nominació a l'Oscar, però sincerament Hugh Jackman té bastants números perquè té una interpretació molt visceral, molt autèntica, i realment crec que molt poques vegades s'ha vist aquest actor, que crec que sobretot als teatres i a Broadway demostra que és un gran actor, però en el cinema Sembla que fins ara, fins fa poc almenys, com el cas de Los Miserables, que va tindre la seva primera nominació, no ha pogut mostrar realment el seu talent interpretatiu realment que pot arribar a tindre. I per tant poden disfrutar molt del talent interpretatiu de Hugh Jackman, també de Jake Gyllenhaal, que està més discret però està molt bé, i de la Calia Secundaris, que està també en un molt bon nivell, sobretot destacar el personatge de Paul Dano. I és una pel·lícula que, tot i que és una mica llarga, que dura gairebé 2 hores i mitja, és un thriller clàssic amb una atmosfera molt ben aconseguida, molt intrigant, i que realment t'enganxa la butaca pràcticament durant tot el metratge. Per tant, la meva nota és un 7. Un 7 per aquesta Prisoners.
Un 7 per Prisoners. I parles de Hugh Jackman. Tu que vas tenir l'oportunitat de veure'l en distàncies curtes, què tal és Hugh Jackman? Com es va mostrar amb la premsa, els mitjans de comunicació que van acudir a Sant Sebastián? A més, li vas poder fer una pregunta. Com va ser? Com va ser aquesta experiència una mica?
Doncs la veritat és que va estar molt bé. Hugh Jackman va estar molt poques hores, va estar hores a Sant Sebastián, no va estar ni un dia, va arribar a les 12:30 de la nit i a les 6 de la tarda del dia següent...
12:30 de la nit va arribar.
Sí, 12:30 de la nit va arribar, que l'estava esperant l'alfombra vermella, i va arribar, va anar a saludar la gent a l'alfombra vermella i se'n va anar, tornar a l'hotel. I a les 6 de la tarda del dia següent va marxar, és que va estar realment hores allà. La roda de premsa després de Prisoners va ser tot un espectacle, va omplir tota la sala de premsa, i ell va exercir d'un anfitrió sincerament excel·lent, molt simpàtic amb la premsa, fent bromes, responent a totes les preguntes, i la veritat és que va ser realment un espectacle. Va ser el dia, sens dubte, de Hugh Jackman.
Va ser, bueno, la gran estrella, aquell personatge mediàtic que congrega molta gent al seu voltant, que desperta un gran interès no només en els mitjans de comunicació, sinó també en els visitants i curiosos que hi havien pels voltants de Sant Sebastián, no? Propi del cultiu que es va generar aquells dies de cinema, no? De gent amant del món del setè art. Per tant, Hugh Jackman, que va patir, podríem dir, el seu bany de masses particular, com era previsible, d'altra banda, per la gran estrella que és. Però jo volia preguntar, més enllà d'això, si creus que, bueno, sabem que ven el preu d'una gran estrella, no? El fet de respondre amablement i tot, però podríem dir que aquesta també és part de la seva feina, no? La venda del producte, dins de la venda del producte també hi ha la predisposició, l'amabilitat, el tenir una resposta per cada pregunta, independentment del tipus de pregunta que se't faci. Aleshores, hi ha molts actors que simplement es pensen que un cop acaben el seu rodatge, la seva pel·lícula, ja han acabat la feina, i en canvi Hugh Jackman, com molts d'altres, són d'aquells que participen activament d'aquest projecte de venda, de màrqueting.
A veure, tots els actors venen, però hi ha actors que saben vendre's millor i pitjor, i també una cosa molt inherent a cadascú, que és la manera de ser. Hugh Jackman es veu una persona espontània, una persona... almenys que sap molt vendre bé aquesta imatge de persona propera, bueno, és una estrella de Hollywood, però una persona propera que no té els fums pujats en aquest sentit, que és una persona que fa bromes, que és una persona dixaratxera. Això es va veure, per exemple, a la gala dels Oscars, que realment va fer tot un espectacle i es notava d'una persona que disfrutava passant-s'ho bé. I és una persona que, veient això, realment veus que disfrutes, no que no està fingint d'alguna manera. I això és molt d'agrair i es nota molt.
Dit això, i després de fer un punt i a part, és el moment de break, és aquell moment que dediquem a tots vosaltres, als nostres oients de Ràdio Vallromanes del 94.4 FM i de Planeta Cinema, en aquest cas, un moment per relaxar-nos, un moment per disfrutar no només en aquest cas del cinema, sinó també de la música, que també és un art. I com ho fem? Doncs amb la banda sonora original d'Epic, Rise Up, i canta Beyoncé. I'm the matriarch of your land. When you need to take my hand, come into my heart. I keep it safe from harm. I keep it precious heart. Some people try to drag it down, take it from me, stand and be proud. You're a warrior, you're my warrior. Be who you are, be who you are. Know that life holds more than what you see. Rise up, little man, rise up. Rise Up, apunteu-vos-la, Beyoncé i la banda sonora original d'Epic.
Epic, un mundo secreto, la pel·lícula d'animació que va arribar aquest mes d'agost als cinemes i que, bé, hem sentit la banda sonora de, que cantava Beyoncé, que a més posava una de les veus a un dels personatges de la pel·lícula.
I una secció que, com sempre, i aquest programa sabeu que està patrocinat pels amics de Cinemes Ocina, la cadena de cinemes, cinemes dins i fora de Catalunya. I dit això, i diem gràcies Ocina, passem a la següent secció del programa, perquè és l'hora, és el moment, és l'instant de passejar per viatjar d'aquella secció que en diem els Oscars Planetaris. I amb un Òscar, Gravity fa pujar la quota de 3D a Espanya.
La cinta, que ha aconseguit unes dades bastant positives en el cap de setmana passat al recaptar 1,6 milions d'euros, no està gens malament. La mitja de l'espectador que ha escollit el 3D ha augmentat, gràcies a això, un 13% la mitja.
Bones notícies perquè la taquilla s'incrementa, la taquilla funciona, si més no més del que estava vinguent a... succeint els darrers temps, els darrers mesos. Per tant, bones notícies.
Amb dos Oscars tenim que Danny Boyle torna al cinema de lladres.
I és que després de Slumdog Trains, el director britànic adaptarà el documental Smash and Grab, The Story of the Pink Panthers, centrat en una banda especialitzada en robar diamants, així com la conseqüent recerca policial i els aspectes més foscos del comerç internacional de joies. I per últim, amb tres Oscars,
setembre es tanca amb el cinema espanyol liderant la taquilla. De les 5 pel·lícules més vistes al nostre país, a l'última setmana de setembre, 3 d'elles són espanyoles.
Quines són? Molt senzill. Les Brujas de Zugarramurdi, de Justin, i de la Gran Família Espanyola, aquest film de Daniel Sánchez Arevalo. Llàstima que ho fes doncs, amb números tan fluixos, podríem dir, no?
I el Rigi de la setmana és per la polèmica la qual sofreix el món del cine per les declaracions del ministre d'Economia sobre la qualitat del cinema espanyol.
És que el senyor Montoro es va lluir dient, no?, doncs que les retallades d'alguna manera es justificaven amb el fet de que la qualitat del cinema espanyol deixava bastant que desitjar. Unes declaracions, podríem dir, força desafortunades, si més no.
Sí.
Però en tot cas, escolta, ja li van caure prou pals al senyor Montoro i ni seguiran caient per pal de totes les persones que integren aquest gremi, no? Aquest gremi del món del cine, no només dels actors i actrius, sinó, lògicament, dels directors, de les persones encarregades dels guions,
il·luminadors, maquilladors,
de tothom, etcètera. Molta i molta gent que viu i que es guanya el pa amb el món del cinema. Per tant, felicitats, senyor Montoro, segueixi fent amics com ho està fent, que de ben segur les coses aniran a millor. Sí, no riguis.
Sí, sí. Bé, doncs, des de Planeta Cinema, com que hem estat parlant fa un moment de cinema espanyol i volem recolzar-lo d'alguna manera...
Sí, perquè ens agrada, ens posa. Aquest sí. El cinema espanyol, doncs, coi, s'ha de recolzar, s'han de fer coses. Quan no hi ha tants recursos, doncs, creix l'inventiva, creixen les fórmules imaginatives, i la qüestió és seguir fent cinema, seguir fent pel·lícules que la gent pugui acudir amb família, amb amics, amb parella, a les diferents sales del nostre país. I escolta, si des d'aquí no ho fem, qui vindrà a fer-nos-ho, no? Per nosaltres, per tant, visca el cinema d'aquí, el cinema del nostre país. I dit això, què hem de dir? Doncs que l'equip del programa, i Joan Boté, que va tenir el gran plaer de, a Sant Sebastián, poder entrevistar de tu a tu els protagonistes de Les Brujas de Zugarramurdi, l'últim film dirigit per Àlex de la Iglesia, doncs va tenir com a protagonistes, ni més ni menys, que Carmen Maura, Hugo Silva i Mario Casas.
Doncs sí, així que comencem el que diguéssim l'especial de Les Brujas de Zugarramurdi, amb el tràiler.
No soy un árbol, un hombre desnudo, un soldado verde, un niño, es el elegido.
¡Adiós, chaval, tú estás loco!
¡Que la scream! ¡Estoy hasta los cojones de la pensión compensatoria, de los jueces y de la bruja de su madre! ¡Que la scream! ¡Aparte, señora! ¡Abre, hijo de puta!
Silvia, perdona. A ver, ¿te pregunto yo lo que le das de merendar al niño?
¡Acelera! ¡Hostia puta! ¡No la toques! ¡Oye, que se toma feo, joder!
La brujería, el concepto, nació aquí.
¡Hola, chaval!
¿Qué hace con la escoba?
Barrer no, desde luego. Pero ellas nunca piensan lo que parece que piensan.
¿Y en qué piensan?
No lo sé, pero piensan otra cosa.
¿Y nosotras qué somos?
Una chica de tu edad lo que tiene que hacer es drogarse.
Folla como una perra, miente todo lo que puedas, engaña a los hombres, que estás en la edad.
Ha llegado el momento de la venganza.
¿A dónde vais?
A impedir que tu madre destruya la civilización occidental. ¿Te parece bien?
¡Ayuda! ¡Se hará justicia!
¡Justicia! ¿Pero qué dices? ¡Tú eres idiota!
Las Brujas de Zugarramurdi.
Exacte.
Aquest nou film d'Àlex de la Iglesia, que compta en el repartiment, si més no, força cares conegudes. Estem parlant de Carmen Maura, Hugo Silva, Mario Casas, però també, doncs, els arxiconeguts Carolina Bang, Pepón Nieto, Secund de la Rosa, entre altres. Realment és un repartiment molt i molt conegut. Però anem una mica a posar la lupa, a entrar, a incidir en el que dona de si aquest film, o què ens podem trobar si paguem l'entrada i apostem per veure aquesta pel·lícula d'Àlex de la Iglesia. I ho farem de la mà, doncs, del nostre especialista, de Joan Boté, qui va tenir l'oportunitat de veure el film a Sant Sebastián i de també parlar amb els seus protagonistes. Per tant, Joan, què t'ha semblat una mica aquesta proposta?
A mi la pel·lícula, doncs, a mi m'ha agradat aquesta pel·lícula Les Brujas de Zugarramurdi. És una pel·lícula, crec que comença realment molt bé, crec que té una primera hora molt bona, és fantàstica, amb un ritme trepidant i amb aquest humor d'Àlex de la Iglesia tan negre per la vegada que sap connectar amb la gent. I la veritat és que m'agrada força la pel·lícula, però crec que la part final s'acaba liant amb masses excessos. Jo, per tant, li estic amb la nota d'un 6,5, més o menys, per aquesta proposta. Tu, Ferran?
Jo estic força d'acord amb tu, amb això que expreses. Mentre vaig veure la pel·lícula, realment vaig... Si l'hagués de dividir en tres parts, com bé dius, les dues primeres realment tindrien un notable, perquè la gent ens entengui una mica, i ara explicaré el per què. Les dues primeres parts tindrien una etapa i la tercera i última realment un aprovat molt justet i sent molt generós. Em va atrapar des de bon començament, em va divertir, perquè realment el propòsit d'aquesta pel·lícula no és altre que la gent s'ho passi bé, no té més objectius, no té més pretensions que la de divertir a la gent. Per tant, seguint aquesta premissa que ens proposa el director, realment podem dir que compleix el seu objectiu, si més no amb mi, sota el meu punt de vista ho va aconseguir. Em va atrapar, em va fer riure i passar una bona estona durant força part del metratge, però és cert que a la part del desenllaç, on s'havia de posar la cirera al pastís, on s'havia de dir, ei, acabem bé aquest producte, a mi em van faltar aspectes, em van faltar coses per acabar de fer el cop de punt sobre la taula amb aquesta proposta d'Aix de la Iglesia. Per tant, per tot això que he comentat, també vull destacar, sí, perquè em va cridar l'atenció el paper que realitza Mario Casas, és un paper completament oposat al que ha vingut fent fins ara, ja no és aquell macarra, aquell noi xulo, el que s'enduia la noia guapa, com per exemple el film de Federico Mozzi o de Fernando González Molina, més aviat, de 3 metros sobre el cielo, Tengo ganas de ti, o Los hombres de Paco, una mica, no? Sí. Aquest prototip del noi guaperes que s'endú totes les noies de carrer i que a més té aquell punt de rebel, per dir-ho així, no? Sense causa. En aquest cas ens presenta un personatge purament fruit de la comèdia, més pura i dura, també inclús moltes vegades cau amb l'absurd, també és un personatge molt que té un cop de rock, per dir-ho així, té sortides de bomber i realment aconsegueix que la gent doncs passi una bona estona, amb un registre, com ja dic, molt oposat al que ha vingut fent fins ara. Per tant, com a espectador ho agraeixo, perquè al cap i a la fi el que demanem als actors és que sigui una mica un camaleó, que puguin interpretar diferents partitures, i crec que Mario Casas fa una bona feina, no ho valoraria com una obra mestra a nivell interpretatiu, però sí que s'allunya força del que ha proposat i per tant jo ho agraeixo. Per tot això, jo li posaria un 6 a aquesta pel·lícula.
Doncs veig que tenim notes bastant similars. 6, 6.5 en aquesta pel·lícula Les Brujes de Zugarramurdi.
Tinc clar que sota cap concepte la suspendria, perquè crec que seria injust perquè proposa la pel·lícula en termes generals. Si em centro en el final, doncs li fa baixar un pèl la nota, per tant li deixo amb un 6. No deixa de ser el meu punt de vista, lògicament.
Doncs aquest és el nostre punt de vista sobre la pel·lícula i ara anem a parlar doncs amb els seus protagonistes, perquè comencem parlant d'aquesta pel·lícula que va sobre la guerra de sexes i vam comentar-li a Carmen Maura que va començar a defensar la posició de la pel·lícula vers les dones, ja que ella no creu que la pel·lícula sigui una pel·lícula sexista. Aquí la tenim a Carmen Maura parlant sobre aquesta idea.
Tiene una cierta tendencia a colocar los diálogos de cosas que le pasan a él, pero Alex, pero no puede ser nunca una película contra la mujer, porque Alex es un super fan de las mujeres, o sea, eso es muy agradable de trabajar con él, porque adora a las mujeres, o sea, además, pequeñas, grandes, gordas, flacas, mayores, pequeñas, de todo, o sea, que no es para nada una película contra la mujer. Lo que pasa es que ahora en este momento su vida vive problemas los típicos problemas de los hombres separados que a veces lo sufre el hombre y a veces lo sufre la mujer, y a lo mejor un día una mujer hará una película en que haya dos tías hablando, fíjate lo que me ha hecho mi marido, que me ha quitado el niño y se lo llevaba a no sé dónde, o sea, pero vamos, no lo tomo yo para nada como un ataque contra la mujer. Y luego a él le divierte ponernos de muy malas, porque como tiene, siempre ha pensado que somos súper potentes las mujeres, le gustan y siempre ha pensado que somos más fuertes y más listas, yo creo, y yo creo que tiene razón, ¿sí? Pero eso no quiere decir que haga una película contra las mujeres, ¿no?
Una Carmen Maura que precisament és d'aquelles actrius que té un saber estar, més que actriu, una persona que té un saber estar més enllà del bé i del mal, podríem dir, quasi bé, perquè realment la sents parlar i capta la teva atenció de manera molt, molt, molt ràpida i molt precisa. Una Carmen Maura que només té bones paraules per l'equip que ha format part d'aquest projecte Les Brujes de Zugarramurdi. I és que també ens explica doncs la gran duresa que va tenir el rodatge d'aquesta pel·lícula. Això diu Carmen.
Los chicos se portaron en esta película de una manera admirable, porque aguantaron lo que no sé. Bueno, cuando hoy en la rueda de prensa hablaba, no sabéis lo que es estar horas colgados como estaban, o sea, o atados cuando estaban en las sillas, que no les dejaban ni levantarse. Me quiero levantar, decía el pobre Mario. No puedes levantarla porque es muy... No, hay que ponerlo todo. Y no sé qué, como íbamos a toda mecha, porque es una película que para él ha sido un esfuerzo enorme, ¿eh? Yo es de esas veces que me confirmo que gracias a Dios que no me he dado por ser directora, porque fue una película muy dura para Alex, porque era de mucha gente, muchos efectos, mucho especialista, teniendo en cuenta que todos los actores teníamos un especialista, con mucho truco, mucha catástrofe, mucho, y sobre todo multitudes. Es que multitudes en las cuevas fue una locura. Y eso que teníamos al montón de maravillosas vascas que nos echaron una buena mano, porque yo no he visto nunca una figuración tan entregada como en esa película, vamos. Aguantaron, pero noches enteras. y haciendo todo. Y venga, ya a correr para allá, y ahora a correr para acá, y ahora os caéis al suelo, y ahora gritad. Y gritaban, y volvían a gritar, y volvían a gritar. Una cosa de verdad increíble, el comportamiento de todas esas mujeres. Y eran de Tugaramordi y de los pueblos de alrededor. Entusiasmadas, conmigo estuvieron todas maravillosas, cuando tenía que dar el discurso, hacías así, se callaban, hacías... era maravilloso. Nunca he tenido enfrente una figuración así. Era una cosa, todas súper metidas en el papel. A ver, es un poco burras, cuando bajaban los chicos abajo les decían cada cosa, ¿no? estaban aterrados, los niños estaban muertos del susto. Pero era muy fuerte, porque eran muchas mujeres, es que no están puestas por ordenador, es que estaban allí. Yo creo que había cerca de 1,000.
Bé, pel que fa a Mario Casas, ens va explicar com va ser la seva manera de treballar els seus personatges per donar-li a la pel·lícula el tempo necessari que necessita. Aquí tenim a Mario Casas.
Con Alex y preparamos nuestro coche ficticio con 5 sillas, era buscar todo ese tipo de cosas, a la vez que estábamos como encontrando los personajes, los textos en el primer momento Alex nos los pedía muy picados, teníamos que, el texto tiene que tener mucha velocidad para no dejar a ningún personaje colgado con sus chistes, ¿no? Uh-huh. Con su personalidad. Entonces, en ese momento yo creo, esos días de ensayo, se creó una química, una familia entre esos que estamos en el coche que parece que está viva, ¿no? Que parece que realmente está pasando y te crees a estos descerebrados, a estos tipos, no sabes por qué, pero parecen reales, ¿no? Y con los textos que tienen, cómo son físicamente pintados, bueno, hay algo que donde empieza la película que te hace entrar desde el segundo uno.
Don Jones deia Mario Casas, actor gallec, però per altra banda, el seu company Els homes de Paco i també a les Brujas, Hugo Silva va aprofitar l'ocasió doncs, per defensar el gènere còmic, considerat per molts o per un sector força ampli, a vegades com un gènere menor. Què ens diu Hugo Silva? Endavant, Hugo.
Yo creo que hay que trabajar, sobre todo los actores tenemos que trabajar con honestidad. O sea, con honestidad, intentar no mentir jamás y trabajar con honestidad. Desde ese punto de partida puedes llegar a las dos cosas. Pero sí que es verdad que la comedia, lo más importante para la comedia es el ritmo. O sea, la comedia es ritmo. Y eso es un tempo, un respirar, saber cuándo justo tienes que entrar, ya no solamente con qué intensidad, sino en qué momento dar esa réplica, punto de vista sobre lo que se está diciendo, sobre lo que está pasando. Creo que todo eso es algo que va casi más en el oído del actor que en cualquier otra cosa. O sea, tampoco hay una fórmula concreta, pero es sobre todo ritmo, es oído, es escuchar y escuchar a los demás, es escucha total.
Tal i com ens ha comentat abans Carmen Maura, la figuració de la pel·lícula va ser molt efusiva, no? Amb els dos actors espanyols, i vam voler saber una mica de primera mà com fou l'experiència per ells, així que els anem a sentir.
También hay que decir una cosa, y es que aparte de que eran fantásticas, sí. La gente que vino a la cueva era brutal. Hubo mucho vino por ahí, ¿eh? Mucho licor café. Mucho licor café. Olía un poco raro. O sea,
bueno, pero ellas nos enseñaron realmente el camino.
El camino de la aquelarre.
De la aquelarre y de la esencia de lo que fue en su día, finalmente. Eso mismo. Entonces, no va muy perdido el guión. Pero sí, se portaron muy bien. Hicieron un trabajo de pues, casi 1,000 mujeres del pueblo o alrededores. Durante bastantes días y eso fue... Y más cuando estás colgado y no puedes hacer absolutamente nada ni moverte. Pero se portaron muy bien y yo creo que es una de las cosas de esta película que hay que...
Y nos dieron marcar. Nos enseñaron mucho y nos dieron oro, vamos, porque esa energía luego se quedó para el resto del rodaje.
Bé, i per...
Sí, per últim, doncs, vam voler demanar a Hugo Silva que ens vengués una mica la pel·lícula, ho dit d'una altra manera. Com definiria, a través dels seus pensaments... Què podem trobar? Què és Les Brujas de Zugarramurdi? Doncs som-hi, Hugo. Què ens expliques?
Yo creo que la película es rock and roll. Y creo que nos viene muy bien a todos, rock and roll ahora. Es comedia, es, pero sobre todo es rock and roll. Es una película potente, energía, y yo creo que la gente va a salir de ver la peli con ganas de irse a tomar algo o de disfrutar de la vida y reír.
Bé, doncs aquí la primera part de l'entrevista sobre Les Bruixes de Zugarramurdi. Més endavant tindreu més declaracions de Carmen Maura, de Hugo Silva i de Mario Casas, sí, per una mica sobre la seva carrera, i que realment tenen, sí, molt que explicar. Realment
hi ha tant material que ho fem en petites dosis, mica en mica anirem introduint doncs les seves expectatives, el que va donar de si per ells aquesta experiència amb Àlex de la Iglesia, i ara una experiència per vosaltres a través de la música, com hem fet abans, perquè ara sí és moment de fer un segon trencament, una petita aturada, una parada tècnica petita en el nostre viatge, doncs per escoltar Atlas de Coldplay, de la versió de la banda sonora original de Los Juegos del Hambre en Llamas.
Some saw the sun, some saw the smoke, some heard the gun, some bent the bow, sometimes the wire is tense for the note. Caught in the fire, say oh, we're about to explode. Carry a word.
Atlas és la cançó de Coldplay per la banda sonora de la segona part de Los Juegos del Hambre, que s'estrenarà aquest desembre, que serà segurament un dels grans hits per aquest Nadal, perquè realment és una de les sagues més esperades, de les noves sagues, que realment ha aconseguit més adeptes després de la primera entrega, i amb aquesta canció del grup Coldplay, que és un dels grups més cèlebres dels últims anys realment, i que jo he de confessar que sóc bastant fan del grup, i d'aquí posar aquesta cançó Atlas d'aquesta banda sonora d'aquesta pel·lícula. I dit això, jo crec que és hora de fer un anàlisi en aquella secció que sempre ens ha acompanyat i que no deixarem mai de banda perquè vosaltres sou els més importants, que es diu
La família del Facebook.
Hi ha coses que no canvien mai, eh? Com, i què no canvia? Doncs el suport. El suport quin? Doncs el que ens dona Ocina. Ocina, la cadena amb cines dins i fora de Catalunya, que patrocina no només aquesta secció, sinó el programa Planeta Cinema 2.0. Clar que sí. Perquè a tu t'agraden les bones crispetes, Joan?
M'encanten.
T'agraden el cinema i no haver de patir d'on aparques, tal, no... Anar ràpid. És
naturalment.
A dir, entrar directament a veure la teva pel·lícula.
Anar al gra.
T'agrada el format tecnologia 3D?
M'encanta.
T'agrada que et rebin amb un somriure i amb una predisposició al cinema?
Naturalment, la somriure van de tot.
A més, ara que els preus estan tan i tan cars,
doncs sí.
No s'agraeix anar un cap de setmana al cinema i que hi hagin packs i menús familiars amb preus econòmics perquè pugui anar tota la família?
I tant si s'agraeix.
Doncs, escolta, m'estàs fent un retrat robot, m'estàs indicant, m'estàs obligant a que et recomani, a que et dirigeixis ja a cinemes Ocina.
Ocina, els cinemes, la cadena de cines dins i fora de Catalunya que tenen el millor servei.
Millor servei, la millor qualitat, i és que a més ara això, o sigui, en temps de crisi, preus de crisi. No hi ha excusa per disfrutar aquest cinema amb els amics dels cinemes Ocina. Cada vegada més cinemes i quan es treballa bé, doncs per algun lloc s'han de recollir els fruits, no? I així ho estan fent els nostres estimats amics, a l'Aila i el seu gran equip, no només d'aquí Granollers, que és la més pròxima aquí a la nostra seu, sinó arreu de tot l'estat espanyol i de Catalunya.
I a més, d'aquí dues setmanes comença la Setmana del Cine,
sí?
Que gràcies a això la gent podrà anar al cinema per menys de 3 euros, 2,90 entrada.
Doncs és el moment perfecte per aprofitar aquells dies del cinema que, com sempre, ve de la mà dels amics de Ocina, que ens posen totes les facilitats per disfrutar doncs, del món del setè art. Així que ja ho sabeu. Si no us n'heu enterat, us ho tornem a dir. El cinema és Ocina!
I d'aquí unes setmanetes tornarem a fer les preguntes planetàries per començar, diguéssim, a donar entrades, que ens encanta això.
Exactament, repartir entrades dobles perquè disfruteu, com sempre, el dilluns a divendres de totes aquelles propostes que arriben a la nostra cartellera i que n'hi ha de molt interessants. Per tant, donem les gràcies a Ocina i diem gràcies a Ocina. Dit això, sabeu que, com sempre, ara ja tindreu tots els continguts del programa, podeu participar, ho agrairem molt, francament, que d'alguna manera ens doneu les vostres opinions, els vostres comentaris, si teniu qualsevol tipus de suggerència, que de ben segur farà créixer encara més aquest programa, el teu programa de cine, aquest Planeta Cinema 2.0. I ara, sense més preàmbul, és el moment d'indagar, de sucumbir-nos dintre aquell món que ens fascina, que ens agrada i que és el món dels festivals, els festivals de cinema. I ho fem de la mà d'una melodia que també ens agrada i que és el Gran Gatsby. Just one night all we got. 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 I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody. So we gonna dance until we die. I amb aquesta gran música motivant de Gran Gatsby, que ja estem vislumbrant a Leonardo DiCaprio que s'hi ve de fons, aquell juntament amb Tobey Maguire, entrem directament a parlar del festival que ens espera. El que ens espera és, ja que estem ja tocant, perquè comença demà, mm-hmm. És el Cinema, el Sitges Film Festival, el sí. Festival de cinema fantàstic que, com sempre, any rere any segueix congregant gent al voltant d'aquest gènere, de que, a més, com sempre, ve de la mà del gènere de terror, que també hi és, eh? Per tant, parlem una miqueta de Sitges, si et sembla, Joan, perquè hi ha propostes molt interessants. Com sempre, hi ha òperes primes, hi ha directors novells que s'estrenen amb curtmetratges, hi ha noves visions i documentals força interessants que van de la mà d'aquest gènere fantàstic, però a més, com hem dit, hi ha propostes també més consolidades amb actors de força renom, tot i que són minoritaris dins d'aquest festival. Però què podem trobar, Joan?
D'entrada, a la inauguració La pel·lícula que inaugura aquesta edició de Sitges es diu Gran Piano.
Gran Piano, una proposta del director Eugenio Mira, i que està interpretada, protagonitzada, per dos actors molt i molt coneguts. Elijah Wood, ho recordareu per Frodo, del Senyor dels Anells, perquè tots ens entengueu, i de John Cusack. Per tant, déu-n'hi-do com arrenca aquest acte d'apertura, diguem així, no? Aquest tret de sortida del Festival de Sitges amb una bona producció sobre un film que podrem repassar una mica la sinopsi, Joan, perquè crec que aquesta sinopsi ajudarà molta gent a que li entri el cuc per veure aquesta pel·lícula.
Doncs bé, la pel·lícula va sobre el pianista Tom Zelnick, que surt a l'escenari i troba un missatge a la partitura, ell és un pianista, que diu: si falles una sola nota, moriràs. Sense apartar les mans del seu piano, el protagonista haurà de lidiar amb aquesta situació amb un auditori ple. A gom, a gom.
Exacte, un auditori ple amb la pressió que això comporta i, lògicament, amb un missatge amenaçador que està dient que si falla una sola nota acabarà amb la seva vida. Per tant, haurem de veure com el protagonista s'enfronta amb aquesta situació, i això serà, doncs, el tret de sortida, com hem dit, aquest plat fort per inaugurar aquest festival de Sitges. Un festival que, a més, compta amb diferents tipus de seccions. Hi ha seccions, doncs, per exemple, de noves visions, on potser un apartat més documental, per dir-ho així, però també hi ha la secció de cinema fantàstic. Hi ha pel·lícules que, com sempre, entren a concurs, entren a secció, i d'altres, doncs, que ho fan fora, però que també, lògicament, s'exhibeixen a l'espera, doncs, de moltes, de rebre l'ajuda de distribuïdores i de gent que aposti per aquests films. També dir que l'acte de tancament, de clausura, d'aquest Festival de Sitges és amb una pel·lícula que també és molt i molt coneguda, i és aquelles pel·lícules que a en Joan no li agraden gaire, que a mi m'agraden força més, i d'aquelles que fan que l'espectador salti una mica del seu seient i que posi una mica la pell de punta. Estem parlant de la segona part de la saga Insidious. És Insidious 2, el director James Wan, i que, a més, hem de dir que és el nou director de la saga Fast and Furious 7, la segona versió de Fast and Furious. Per tant, escolta, l'apertura i la cloenda són dos plats molt forts, però a més, Joan, què podem destacar? Perquè hi ha gent molt coneguda, d'altra no tant, però que treballa molt i molt bé.
Doncs bé, dissabte mateix tenim una de les esperes pels amants del cinema gore, i que es tracta de Green Inferno, que és la nova pel·lícula d'Eli Roth, el director de Hostel, que també coneixem, a part de ser amic de Quentin Tarantino, ha participat en pel·lícules com Maldito Bastardos o Death Proof, del propi director de Tennessee, i bé, que presentarà la pel·lícula, a més, presentarà una sèrie que produeix, que es diu Hemlock Grove, en aquell mateix dissabte, farà una presentació davant de tot el públic, o sigui que dissabte serà el dia d'Eli Roth, sens dubte, al Festival de Sitges.
Entrevistes i, a més, un col·loqui després amb l'equip de la pel·lícula, que de ben segur farà que molts dels amants del cinema i d'aquest tipus de gènere, doncs, acudeixin a Sitges, a l'Hotel Melià, on hi ha sala auditori, que és molt probablement on es realitzarà el col·loqui. Dit això, també hi ha propostes més modestes, per dir-ho així, o que necessiten de més ajuda i que en temps de crisi es recolzen, lògicament, en la cooperació, i és, per exemple, una proposta que ens arriba de l'ESCAC, on trobem 12 directors de l'ESCAC amb una proposta que es diu Los Inocentes. Per tant, hi ha diferents tipus de propostes, i hi ha 3 sales diferents on es projectaran durant tot el dia moltes i moltes pel·lícules, curtmetratges, documentals i tot relacionat amb el món fantàstic de la ciència-ficció i del terror.
Una altra pel·lícula que també tindrà molt que parlar serà Only God Forgives, Solo Dios Perdona, que serà la nova pel·lícula de Nicholas Winding Refn, el director de Drive, que torna a repetir amb Ryan Gosling sent el protagonista, i que en aquesta ocasió el protagonista de Gangster Squad interpretarà a Billy, un delinqüent americà que teòricament mor a Van Gogh, però després el seu germà Bessó d'alguna manera tindrà que venjar-lo. Una història bastant molt a la línia del seu director, bastant estranya, que no deixarà ningú indiferent.
Sí, també hi ha altres propostes, per exemple, com la que ens presenta Cara Doc James, que ens presenta The Machine, que també, doncs, coqueteja i ens presenta una història amb androides que adopten, doncs, la possibilitat de defensar i que generaran força problemàtica posteriorment. No sé, són propostes, ja dic, molt diferents, i que de ben segur tota persona que acudeixi en aquest festival té tant menú per escollir que realment trobarà allò que està buscant.
I realment moltes propostes gratuïtes, a més de moltes presentacions de sèries, hi haurà un apartat de sèries.
Sí,
per exemple,
sí.
El diumenge l'actor Charles Dance, que ve a promocionar una de les pel·lícules que es diu Patrick, una pel·lícula de terror,
sí.
És a més un dels actors de Juego de Tronos, interpreta el líder dels Lannister, i aquest actor doncs, donarà, li entregaran el premi Màquina del Temps i a més donarà una xarla a la... al públic del Festival de Sitges i bé, tots els fans que vulguin veure doncs en aquell mateix moment també es projectarà un capítol de la sèrie de Juego de Tronos.
A més també hi haurà un especial d'allò que vam comentar aquí a Planeta Cinema que hem comentat, hi haurà un especial de cinema asiàtic, hi haurà un especial Àsia i de com aquest continent cada vegada està tenint més pes i està convertint en la referència fins al punt d'obligar entre cometes a Hollywood a haver d'emigrar fins a la Xina, concretament, a buscar finançament i a buscar suport per poder tirar endavant les seves propostes, és a dir, que cada vegada més Àsia és el rei Mides del cinema, això ho demostra i ho trobem també a Sitges, on trobem força directors asiàtics, entre ells, per exemple, potser el més conegut és Takeshi Miike, entre altres, que no només presenten propostes d'animació o de manga, sinó que també hi ha altres films molt seriosos, amb molta solidesa i que realment, en el cas de Takeshi Miike, a més ofereix una secció més que és una masterclass per tota la gent que hi vulgui anar. Per tant, aquest director japonès oferirà a tots els amants del món del cine aquesta activitat participativa per tots, per d'alguna manera ser un col·loqui o més enllà d'un col·loqui, és a dir, d'alguna manera intercanviar idees, veure com treballa aquest director i que la gent doncs, pugui tenir més nocions de com es treballa al Japó. I també hi haurà, comptarà, precisament parlant de les Brujas de Zugarramurdi, Àlex de la Iglesia i Carolina Bang faran també una masterclass el dia 15.
Per aquest tant, diumenge a les 8:30 aquesta masterclass a Àlex de la Iglesia i Carolina Bang, ara que hem parlat una mica sobre a les Brujas de Zugarramurdi. Com veieu, una
Zugarramurdi, sí.
Sí, tinc un problema amb aquest nom, per si algú no s'havia de compte, tinc un problema amb aquest nom. Però bueno, l'aniríem d'anar solucionant mica en mica.
I hem de dir doncs, que hi ha tots els ingredients sobre la taula perquè aquest festival de cinema fantàstic de Sitges torni a ser un èxit. A més, sempre hi ha confirmacions de personalitats que, tot i no estar previstes, es deixen caure pel festival. Estem parlant, per exemple, sense anar més lluny, de gent com directors com Nacho Vigalondo, com de J. Bayona, que sense estar en les prediccions oficials d'assistència, doncs es deixen caure per aquests festivals.
Perquè som bons cinèfils, perquè realment allà es fan molts negocis, allà es mou el món del cine, no només es compren pel·lícules, sinó realment el que són els negocis del món del cinema es fan a través dels festivals. És un mercat.
I com és un negoci, doncs, lògicament l'equip d'aquest programa es desplaçarà fins a Sitges per cobrir tota la informació d'aquest festival, que com és lògic us podem anar oferint a partir del Planeta Cinema de la setmana vinent, que com sempre vindrà carregat de protagonistes, carregat d'actors, directors, productors i tot el bo i millor de la cita, de la gran cita que comença demà amb aquest Sitges Film Festival, aquest festival dedicat a aquest cinema de ciència-ficció i també del gènere de terror. Per tant, tots esteu convidats a acudir a Sitges i podeu fer-vos amb les entrades. Si busqueu el Sitges Film Festival a internet, encara trobareu entrades bé de preu. És cert que en queden poques, però si us afanyeu, encara en podeu trobar. Per tant, us animem des d'aquí a acudir a Sitges.
I lògicament us animem la setmana que ve, que parlarem de Sitges i parlarem de molts més continguts, perquè realment aquest mes d'octubre també ve molt ben carregat de molt bon cinema, doncs d'una altra cita de 7 a 8 amb Planeta Cinema 2.0. En Ferran Periques, Joan Boter i en David Mairal, un servidor.
Que com sempre estarem amb vosaltres, farem companyia, passem una molt bona estona, o si més no ho intentarem, que és sempre el nostre objectiu. I després, si ho aconseguim o no, ja escolta, ens ho heu de dir, ens ho heu de fer arribar. Però com sempre, com bé diu en Joan, de 7 a 8, a Planeta Cinema, al 94.4 de Ràdio Vallromanes. Fins aviat, planetaris, fins la setmana que ve, que passeu un molt bon cap de setmana, que gaudiu del cine, que gaudiu de Sitges, qui s'acosti en aquest gran municipi, i ens retrobem la setmana que ve.
Adéu, planetaris! Adéu.